L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dijous 18 de desembre. Encetem ara mateix una nova edició d'aquest temps d'actualitat que conjuntament elaborem a través del treball dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'informació que diàriament obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps que avui encetarem parlant del projecte Castor. Ho farem per un doble motiu. D'una banda, parlant i destacant que la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia ha organitzat per dissabte que ve una assemblea informativa. Per l'altra, destacarem també que el Consell de Garanties Estatutàries jutja d'inconstitucional la indemnització del govern espanyol a l'empresa promotora del projecte. El Congrés dels Diputats rebutja una proposta de Convergència i Unió per alliberar els peatges de la AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Alcanar, una iniciativa que tenia l'objectiu de millorar la qualitat de vida i els desplaçaments entre els ciutadans de les Terres de l'Ebre. Convergència i Unió de Deltebre organitza un cap de setmana solidari per recollir joguines per als xiquets i xiquetes del municipi, una iniciativa que també porten a cap, en este cas des de Convergència d'Alcanar. Parlant d'Alcanar, parlarem d'inauguracions, la que el passat dissabte i a la plaça del Mirador es feia d'un espai per als joves, un skate park i pistes de streetball. També avui dijous s'ha organitzat un parc amb biosaludable, en este cas a la plaça Lluís Companys, i amb un altre objectiu públic destinatari com és la gent gran del municipi. Avui és Nadal a la Plana Ràdio. L'últim dijous abans de Nadal, l'emissora municipal de Santa Bàrbara ofereix, com és tradició a la seva audiència, una programació especial i nadalenca. Ho fan des de fa 16 anys. El programa s'anomena genèricament De tu a tu i serveix també per recaptar aliments per a Càritas local. I també a l'Ametlla, estos dies impera l'esperit nadalenc i entre algunes de les activitats organitzades per l'Escola Sant Jordi per als seus alumnes, hi ha també la visita a l'emissora municipal. A la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també actualitat esportiva i més concretament futbolística, la de la situació dels tres equips que té el municipi de Deltebre. Dos d'ells s'enfrontaran aquest diumenge en derbi de rivalitat local, el Deltebre i el Jesús i Maria. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'actualitat que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I una jornada més, la crònica informativa del dia comença parlant del projecte Castor. Avui concretament en parlem perquè l'Assemblea Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha organitzat per dissabte que ve, dia 20 de desembre, a partir de les 7 de la tarda i a l'Auditori Municipal José Antonio Valls, una assemblea informativa per donar a conèixer al públic que hi assistisca les últimes novetats en la lluita del moviment contra el projecte Castor. Qüestions que es presentaran a aquesta assemblea, com tota la informació derivada del viatge que a principis del mes de desembre els membres de la plataforma feien a la seu de la Comissió Europea per denunciar la indemnització aprovada pel govern espanyol a l'empresa promotora del projecte. Així ho explicava la portaveu de la plataforma, Cris Reverter.
Nosaltres, de fet, explicarem, com ja et comentàvem, el que seria el viatge que han fet a Brussel·les. Explicarem una miqueta per damunt el tema de la denúncia que estem preparant, la petició davant del Parlament Europeu. I també aprofitarem perquè, com ja vam comentar, vindrà un geòleg a explicar quina classe d'estructura tenim a 21 quilòmetres de la costa, què és el que ha passat perquè mos hagi pogut tremolar a les nits en uns mil terratrèmols i quines coses a criteri tècnic se van fer molt malament en tota la gestió del projecte Castor. A més, com tot no pot ser tan seriós, Pensem que també hi hem de donar una nota de color i aprofitant que ja s'ha posat en marxa el portal per part del Ministeri de la Llei de la Transparència. Recordem que fa un any va sortir publicat al BOE una norma que és la Llei de la Transparència, que obliga l'administració a contestar als ciutadans, a les administracions i als càrrecs públics en 30 dies. I s'ha posat, ja et dic, del dia 10, va entrar en vigor, va posar-se en funcionament en este portal, i nosaltres ja hem fet algunes consultes i sí que les responen. Llavors jugarem a un test que es dirà el test de les 3, ja explicarem una miqueta a la gent en què consisteix, i que és realment verificar que este portal funciona i que funciona en les garanties que marca la Comunitat Europea, que és transparència, que és el que han vingut demanant durant 7 anys, i que pensem que ara, a través d'aquest portal que obre l'administració estatal en recursos públics, esta vegada sí, després de 7 anys, com diem, pues que mos contestaran, almenys tindrem una resposta o tindrem un número de registre.
Recordem, l'assemblea començarà a les 7 de la tarda de dissabte que ve a l'Auditori Municipal José Antonio Valls d'Alcanar, i comptarà també amb la presència de les càmeres de TV3, que estos dies treballen en l'elaboració d'un reportatge per al programa 30 minuts sobre els efectes, no només del projecte Castor aquí al territori, sinó com ha sentat l'evolució i les noves notícies que al voltant del projecte s'hi han anat produint en les últimes setmanes. Per cert, i parlant encara del Castor, hem de dir també que el Consell de Garanties Estatutàries ha jutjat inconstitucional el Reial Decret 13/2014 d'indemnització a les empreses impulsores del projecte, perquè considera que els articles 2 i 4 contenen aspectes que vulneren el dret a la tutela judicial efectiva. L'òrgan consultiu de la Generalitat ha respost així als recursos presentats pel Govern i per Esquerra Republicana com a pas previ a interposar des de l'Executiu i des del Parlament un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional contra aquest decret. El decret repercuteix en la tarifa del gas dels ciutadans durant els pròxims 30 anys els 1.350 milions d'indemnització a l'empresa impulsora pel projecte, un projecte que va ser suspès després de detectar-se que la plataforma d'emmagatzematge de gas va ser la responsable de centenars de terratrèmols a les costes de l'Ebre i de Castelló. El Consell de Garanties considera que el govern espanyol actua de manera desproporcionada en dictar una norma amb rang de llei, amb caràcter singular, quan tenia mecanismes al seu abast per actuar mitjançant un procés administratiu comú. L'òrgan consultiu sosté que el mecanisme utilitzat per l'Executiu ha impedit que tercers interessats poguessin exercir les accions judicials oportunes. El dictamen, que no és vinculant, considera que en el cas de l'article 2 s'ha privat d'al·legar a favor o en contra del tancament administracions públiques que sí que van participar en el procés d'atorgament de la concessió de la plataforma d'emmagatzematge de gas. En el cas de l'article 4, que fixa la indemnització, sosté que la via utilitzada pel govern espanyol ha impedit discutir en seu judicial la valoració de la compensació econòmica i qüestiona que no s'hagi acreditat al Reial Decret els criteris adoptats per calcular. Per aquesta raó, els magistrats entenen que els articles 2 i 4 no respecten els límits que permeten la creació d'una llei amb caràcter singular, ja que suposen una vulneració del dret fonamental a la tutela judicial garantit per la Constitució.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara parlant del Congrés dels Diputats, una cambra que ha rebutjat la proposta de Convergència i Unió per alliberar els peatges de l'autopista AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Alcanar, per tal d'així millorar la qualitat de vida i els desplaçaments entre els ciutadans de les Terres de l'Ebre i el sud de Tarragona, alhora que es descongestiona una de les vies més transitades del conjunt de la península, la Nacional 340. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Efectivament, Jordi Jané, diputat de Convergència i Unió a Madrid, adverteix que mentre no s'alliberi el peatge de l'AP7 es condemna els usuaris de la Nacional 340 a patir més retencions i col·lapses. La Comissió de Foment del Congrés de Diputats va rebutjar ahir a la tarda, amb l'únic vot en contra del Partit Popular, la proposició no de llei del grup parlamentari català de Convergència i Unió en què demanava alliberar el peatge de l'autopista AP7 des d'Altafulla fins a Vilafranca del Penedès i, el que és més important, des d'Alcanar fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, mentre la futura autovia A7 no estigui construïda en aquests trams. El diputat de Convergència i Unió per Tarragona, Jordi Jané, va justificar aquesta iniciativa davant la necessitat de donar una solució a la Nacional 340, que és la carretera estatal amb més retencions i més congestions de trànsit i que està provocant una pèrdua de la qualitat de vida dels usuaris que dia a dia, any rere any, pateixen les llargues cues de la Nacional 340 i els problemes d'aquesta via de circulació, especialment doncs, a poblacions perjudicades per aquest tema són les de les Terres de l'Ebre. Esta és la proposta de Convergència i Unió que ahir el Partit Popular va tombar al Congrés dels Diputats.
Gràcies, Manel. Tornem ara al Canà per parlar d'inauguracions. D'una banda, per recordar que dissabte passat s'inaugurava oficialment una zona jove que la Regidoria de Joventut ha ubicat a la plaça del Mirador i que han habilitat per tal que els joves del municipi tinguin un espai urbà per practicar modalitats esportives com el patinatge, l'skate i també el bàsquet en espai obert. A tal efecte, s'hi ha obert unes pistes, un skatepark i també pistes de streetball. La inauguració va ser dissabte i va comptar també amb diverses activitats, activitats com un 3x3 de street bàsquet, concurs de triples, exhibició d'skate, slackline, kendama top europea, art urbà i també fins i tot amenització musical amb l'actuació d'un discjòquei. Això passava dissabte passat, un espai bàsicament adreçat als joves, i avui mateix, dijous, al migdia i a la plaça Lluís Companys, s'ha inaugurat oficialment també un espai biosaludable, en este cas amb la mirada posada en un altre tipus d'usuaris, la gent gran del municipi, tal i com destacava el regidor d'aquesta àrea a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig.
Sobretot està adreçat a la gent gran, és veritat, jo he passat per allí i hi ha xiquets que les utilitzen, està molt bé també, però sobretot són màquines que estan adreçades pues, a mantenir el to muscular de la gent gran, a que la gent gran pues, mantingui també el seu recorregut articular i sobretot que previngui malalties cardiovasculars, no? Van en contra del sedentarisme, que la gent gran no estigui a casa, que es mogui, que passegi, i a més que vagi al parc i que es trobi aquestes màquines biosaludables que treballen totes les parts del cos, començant per les extremitats i acabant pel tronc, no? I això, més de dijous a les 12 del migdia, farem una petita inauguració per a donar-les a conèixer i esperem que tota la gent del poble les gaudeixi i les utilitzi el màxim possible.
Tal i com el regidor explicava, tot i que en principi els principals usuaris o les principals persones destinatàries d'aquest nou equipament són la gent gran, al conviure en un parc com també hi ha molta activitat infantil i juvenil, no es descarta que aquest equipament pugui ser usat per tot tipus de persones.
Informatiu Emute.
Obrim ara un bloc informatiu dedicat a propostes i activitats que tenen a veure amb aquestes dates nadalenques que som a tocar. Convergència i Unió de Deltebre organitza un cap de setmana solidari per recollir joguines per als xiquets i xiquetes del municipi. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'agrupació local de Convergència Unió Deltebre està ultimant els detalls del que serà la tercera edició de la festa solidària que organitza per tal de recollir joguines per als nens i nenes del municipi, material escolar i fons econòmics per a les famílies més desfavorides. Aquest any, sota el títol Festa Solidària i amb la finalitat de poder recaptar més fons econòmics i joguets, s'ha apostat per canviar el format de l'acte i organitzar un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics. Per tal d'accedir en aquests actes programats, s'haurà de portar una joguina en bon estat, material escolar o comprar un tiquet solidari de 2 euros que recaptaran en les diferents activitats els voluntaris de Càritas i Creu Roja que seran els encarregats posteriorment de gestionar-ho entre les famílies del municipi. La regidora de Convergència i Unió Deltebre feia una crida a la participació i valorava la implicació de molts ciutadans particulars i entitats. Carme Franc. L'agrupació local de Convergència i Unió Deltebre es troba immersa en la preparació de la tercera edició de la Festa Solidària que organitza any rere any per per tal de recollir joguines per als nens i nenes del municipi, material escolar i fons econòmics per a les famílies més desfavorides. Aquest any, amb la finalitat de poder recaptar més fons econòmics i joguets, s'ha apostat per canviar el format de l'acte i organitzar un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics. Per tal d'accedir als actes programats, s'haurà de portar una joguina en bon estat o nova, material escolar o comprar un tiquet solidari de 2 euros que recaptaran en les diferents activitats els mateixos voluntaris de Càritas i Creu Roja, que seran els encarregats posteriorment de gestionar-ho entre les famílies del poble. La regidora de Convergència i Unió del Tebre feia una crida a la participació i una reflexió a tota l'organització. Carme Franc.
Jo només voldria afegir una cosa. I és que davant d'una necessitat que es va detectar fa 2 anys, un grup de gent, a banda dels pensaments que tinguéssim cadascú, vam creure que era possible, no?, ajuntar-nos i generar una força per a solventar això. Pues, hem manejat durant 2 anys, esperem que este tercer any també sigui així, no?, pues, un canvi, no?, una voluntat de poder-te implicar en el teu entorn i millorar-lo d'alguna manera. Jo em quedo en això, no? A banda de la feina que portem fa mesos, a banda de que pugui venir molta gent, és la voluntat esta, no?, d'un grup de gent que maneja un altre grup de gent més gran del poble i que al final això, pues, solventa una necessitat.
La festa solidària començarà el dissabte 20 de desembre pel matí amb un torneig de pàdel. Per la tarda realitzaran 3 activitats més, una festa freestyle extrem, un bingo solidari i un campionat de futbol sala. A l'endemà diumenge i pel matí es realitzarà una caminada solidària pel passeig del riu i ja per la tarda un torneig de videojocs i per a cloure el cap de setmana una festa infantil amb tallers, xocolatada, jocs i actuacions especials, entre les quals un mag i el Pare Noel.
Gràcies, Lluïsa. No només a Deltebre, també a Alcanar. Convergència i Unió i les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, en col·laboració amb Creu Roja, han organitzat una campanya de recollida de roba d'hivern, de mantes i d'estufes per a que a l'hivern ningú passi fred. Una campanya que s'allargarà en aquestes dates nadalenques des del 18 de desembre fins al 4 de gener. Els punts on es podrà portar tot aquest material seran a Alcanar, la verduleria Tomàs, i a les cases d'Alcanar, a la llar de jubilats. Més propostes nadalenques. Avui és Nadal a la Plana Ràdio. L'últim dijous, abans de Nadal, com és tradició, l'emissora municipal de Santa Bàrbara ofereix als seus oients una programació especial i nadalenca des de fa ja 16 anys. S'anomena genèricament De tu a tu i serveix també per recaptar aliments per a Càritas local. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Com marca la tradició dels darrers anys, el darrer dijous abans de Nadal, la Plana Ràdio ja fa la seva pròpia celebració amb la emissió del programa De tu a tu, que enguany arriba a la seva 16a edició i que, com sempre, oferirà a la seva audiència una programació especial des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda, amb continguts molt variats, estructurats en freqüències d'uns 20 minuts de durada i, òbviament, diferents al de la resta de l'any, lo que implica un esforç suplementari per al personal de l'emissora, però que segueix essent gratificant, sobretot per la resposta positiva que tots els anys té per part de l'audiència. Si l'any passat per aquestes dates destacàvem que era el darrer De tu a tu que s'emetia des dels antics estudis de l'emissora, enguany hem de ressaltar que serà el primer que s'emet des de les noves instal·lacions inaugurades a principis d'aquest 2014, més àmplies i apropiades per poder, per exemple, dur a terme les actuacions en directe que està previst realitzen els grups ebrencs Riu en So i el compositor i cantautor Pere Períes, els primers per presentar-nos el compact disc que estan preparant amb poemes musicals de Gerard Vergés i el segon per avançar-nos alguns dels temes que del primer treball que han començat a enregistrar aquesta mateixa setmana. El De tu a tu també tindrà, com els anys precedents, una cara solidària, ja que durant tota la jornada de portes obertes els oients que ho desitgen podran portar aliments que seran lliurats a la secció local de Càritas. De fet, dimarts i dimecres passat, alguns oients ja van començar a fer els seus donatius. En quant a la resta de programació, com sempre, s'iniciarà amb una tertúlia a la que s'ha invitat a un dels responsables de Càritas, al regidor de Mitjans de Comunicació, a un dels col·laboradors de l'emissora i també a un oient per tal de debatre sobre temes d'actualitat local i general amb el transfons del Nadal pel mig. Seguirà una xerrada amb el títol Què heretem de la família, a càrrec de Maria Iglesias i Carme Sabater, i una entrevista prevista en un principi amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, però que a darrera hora ha estat suspesa perquè el delegat ha estat cridat avui pel govern a Barcelona. A partir de les 11 del matí començarà un altre debat, en aquest cas amb els presidents de quatre entitats del nostre poble: l'Associació de Jubilats, Dones Planeres, Unió Musical Jaume Balmes i Unió Ciclista Santa Bàrbara, que dissertaran sobre la situació actual en la que es troben moltes entitats, tant a nivell econòmic com social. Seguirà la COAC Laia A. Meseguer amb un interessant tema que ens mostra la influència de la música i de determinades cançons per incentivar la nostra motivació. El matí acabarà amb una xerrada a càrrec dels Mossos d'Esquadra sobre la seguretat dels comerciants, especialment en aquestes dates. La tarda comença amb la tradicional i desenfadada tertúlia entre els col·laboradors de la ràdio i una entrevista a l'escriptor ebrenc Jesús Tibau, que conduiran els membres del Club de Lectura del nostre poble. A partir de les 5 està prevista la intervenció de l'entitat APASA, que ens presentarà el projecte de representació teatral que estan preparant amb Disminuïts Psíquics. La xerrada anirà a càrrec de Jordi Príncep com a director de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta i també com a part de l'equip impulsor d'aquest singular projecte. A la recta final del De Tu a Tu 2014 contarem amb les actuacions dels nens del Centre Obert La Oliveta, la presència de la colla castellera Xicuelos i Xicueles del Delta i la entrevista final amb l'alcalde del municipi Jordi Boronat i del regidor Alfred Blanc per repassar també l'actualitat del nostre municipi. Al decurs de tota la jornada també cal destacar d'una manera molt important que tindrem la participació d'aquells oients i també algun regidor i regidora que al decurs dels dies precedents han passat pels nostres estudis a fer una petita intervenció gravada, cantada o recitada, però sempre al·lusiva a les festes nadalenques.
I encara una última proposta nadalenca ens porta en este cas a l'Ametlla de Mar. A l'Ametlla estos dies impera també l'esperit nadalenc i entre algunes de les activitats organitzades per l'Escola Sant Jordi per als seus alumnes hi ha també la visita a l'emissora municipal, a la Cala Ràdio. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
L'Escola Sant Jordi ha encetat ja les activitats nadalenques. De fet, aquest mateix matí els alumnes de 6è B ens han visitat a la emissora per apropar-nos l'esperit nadalenc a través de les redaccions i explicacions d'aquesta tradició. Aquest divendres 19 de desembre des del centre es farà una foto panoràmica. Els alumnes aquests dies hauran d'anar vestits amb roba de color blanc, verd o vermell. Escoltem Fàtima García, directora de l'Escola Sant Jordi.
Bé, a l'Escola Sant Jordi ja durant aquesta setmana ja es respira l'ambient nadalenc. Val a dir que ja hem començat activitats de Nadal amb la decoració, agrair a les famílies la col·laboració amb la decoració de l'escola. La veritat és que hi ha verdaderes obres d'art. Dir que aquest divendres a l'hora del pati o aproximadament farem una foto panoràmica amb tots els alumnes de l'escola. Per això us demanem si poden venir portar un jersei de color blanc, verd o vermell. Ja veureu el resultat, que ho penjarem a la web de l'escola. També aprofito per recordar que el dimarts 23, dia que acabem les classes, l'horari és de 9 a 1 i que tornem de vacances el 8 de gener. I també dic que també el dia 23 l'horari del menjador és de 1 a 15:30, però hi ha l'opció de fer una hora més d'acollida fins a les 4:30 amb el preu que us diran al mateix menjador. Bé, moltes gràcies per tot i aprofitem per desitjar-vos un bon Nadal.
Pel que fa a les activitats nadalenques, tal com deia la directora, recordar doncs que aquest 23 de desembre s'acaben les classes de l'escola i també que es torna de les vacances el dia 8 de gener. Això sí, també recordar abans que les activitats nadalenques el dia 22 tenen un punt central, que és la cantada de Nadales a l'escola amb la família, que representarà el gimnàs del centre. Pel que fa a l'horari, a les 10 del matí es farà l'actuació amb els familiars dels alumnes de P3, P4 i P5. A les 11 es farà amb els alumnes i familiars de primer, segon i tercer. I finalment, una mica més tard, a les 12:15, serà el torn de les famílies i alumnes de quart, cinquè i sisè.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també actualitat esportiva. Per fer-ho, parlem dels diferents equips del municipi de Deltebre. Dos d'ells s'enfronten entre ells en un derbi de rivalitat local este proper diumenge. Seran concretament el Deltebre i el Jesús i Maria. I així ens ho explica des de Ràdio Delta Amado Cebolla.
Els tres equips de Deltebre que militen a la segona catalana arriben al Nadal amb diferents números a la classificació. Tots estem preguntant el mateix, a què li passa al Club Deportiu La Cava? Ha caigut en picat i es troba en llocs d'alerta a 4 punts dels llocs de descens i el diumenge juguen a Vilaseca. Líder i quasi ho ha guanyat a tot i no ha perdut cap partit. Així que són 3 punts que els pot fer pujar com el poden ficar en zona pròxima als llocs de descens. Mentrestant, aquí toca derbi del Tebre, Jesús i Maria. Un Jesús i Maria que arriba a dalt de la classificació i el del Tebre en llocs de baix. Ens hem ficat en contacte amb els dos equips i primer serà Santi García, president del Tebre, qui ens parla del derbi.
L'afrontem no massa en bones condicions. Casualment, esta setmana, dos delanters de referència nostres no podran jugar i, per tant, pues, no l'afrontem en el millor moment, no? Està clar que el Jesús i Maria té una bona seguida, porta bastants partits guanyats i està al capdavant de la classificació. El seu objectiu potser és un altre, ben diferent del nostre, que nosaltres pues, el que estem és lluitant per la supervivència en la categoria i per poder aguantar la categoria. Però bueno, els partits s'han de jugar i nosaltres pues, dins dels nostres recursos i nostres possibilitats pues, intentarem posar les coses difícils, no? Està clar que a priori el favorit és el Jesús i Maria, però nosaltres pues, bueno, intentarem lluitar i serà un partit amb emoció, amb rivalitat, i crec que es pot veure pues, un bon nivell de futbol per la categoria en la que estem, no? És un partit que fa molts anys que no es produeix i crec que pot ser interessant pues, assistir-hi, no? Les dues aficions pues, ens hem de comportar correctament, amb serenor, amb educació i bueno, intentar veure bon futbol i que guanya el millor, no? Però fer una crida a tothom perquè pugui assistir al partit i disfrutar pues, d'aquest deport.
Toni Ruiz, des del Jesús i Maria, també fa un abans del derbi.
Un derbi que aquí pot passar de tot. De tot pot passar, l'única cosa que pot passar de tot deportivament, claro, parlo, perquè jo crec que l'ocell de cada dels equips ha de ser este, que hi hagi rivalitat, pues, lo deport és lo deport, i jo crec que serà pues, un partit bonic, un partit d'estos que pot passar, de que pot guanyar el Deltebre, pot guanyar el Josep Maria, se pot empatar, perquè al ser rivalitat sempre l'equip en què veigues que estigui més baix de la classificació sempre es creix molt més. Llavors, i a més, és l'amor propi, no?, de poder guanyar l'equip rival del mateix poble. I jo ho veig molt bé que sigui així, però que sigui sobretot amb molta deportivitat, igual per els aficionats que per els directius i pels jugadors, i que demostréssim este seny que la gent no siga de que a les Terres de l'Ebre no es pot vindre. Bueno, ara ja últimament està canviant bastant això, però que sapiguessin que entre nosaltres mateixos no hem d'anar a tirar-nos la pedra al cap.
A l'agenda esportiva del Tebre versus Jesús i Maria, corresponent a la 15a jornada de la segona catalana, diumenge a les 4 de la tarda al Camp Nou.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De moment, doncs, pronòstic de sol aquesta tarda, plenament capes de núvols prims. Són aquests núvols que baixen del Pirineu i que podrien formar-se alguns sectors del vessant sud del Pirineu, Catalunya Central, potser més estones de sol aquesta tarda que no pas al matí, després d'aquella sortida de sol, aquesta albada que hem tingut molt vermellosa, i a les temperatures altes, perquè la majoria estarà entre els 15 i 18 graus. Ja tenim 18 graus en punts a l'Alt Empordà, amb mínimes que han estat de 14 a 15, per exemple, a Portbou o a Llançà. I sembla que després, puntualment, a primera de la tarda, podríem arribar a fregar els 20 graus en punts de la Costa Brava i l'est de Girona. Sol al País Valencià, amb algun núvol de vent, també a les muntanyes de Castelló i de València. I el cel més ennuvolat avui el tindrem entre Mallorca i Menorca, en principi sense pluja, tramuntana moderada, alguna ratxa forta i mala mar, entre Fort Maró i Maragassa, onades de 2 a 3 metres. La temperatura baixa lentament cada dia. Es va normalitzant ja el cap de setmana, dissabte, diumenge. La temperatura una mica més baixa. Podríem baixar 4 a 5 graus. I atenció, aquesta cua de front que ens passarà al matí migdia, més aviat migdia de dissabte, cobrirà les portes d'una nova tramuntana, moderada, alguna ratxa forta al Pirineu, també a l'Empordà i una mica de mestral cap a l'Ebre, però cap a Lleida hi hauria boirines o bancs de boira. Aquest vent bastant fort de tramuntana duraria més o menys fins al migdia de diumenge. De moment, doncs, pocs canvis, ni pluja, ni neu, ni tindrem cap onada de fred. Avui sí, algun plugim a la Vall d'Aran, cota de neu molt alta, més de 2.300 metres.
Un dia més, com és habitual amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final i així també acomiadar aquesta nova edició, la crònica informativa del dia des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Un informatiu emute, el d'avui, dijous 18 de desembre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar una jornada més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.